Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
Ràdio Associa 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou. 8 hores de ràdio associativa en directe durant les festes de la Mercè. Ràdio Calàbria 66, Ràdio Ferró, part determinada Ràdio Ateneu del Clot i Ràdio Trini Jove, Ona de Sants, Set de Ràdio, Hijos de Boomers, plataforma d'afectades per la hipoteca, juntes i amb el suport de la xarxa de ràdios de Barcelona i de Torre Jussana, fent ràdio associativa des de Ràdio Rambles en directe.
Thank you. Ràdio Farró, a la festa de la Societ 2023.
Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Estem aquí per tercer any consecutiu a un lloc emblemàtic de la ciutat de Barcelona. Estem al mig de la Rambla, la Rambla dels floristes?
La Rambla, és la Rambla.
Bueno, però té com noms. Bé,
sí, en trossos, sí.
Estem de nou a la festa de l'Associat, concretament al Ràdio Associat, que com ja hauríeu de saber és aquell programa especial que fan moltes de les ràdios comunitàries de la ciutat de Barcelona, que s'uneixen en aquest indret, davant del Palau de la Virreina, i fem un programa especial, normalment que giren al voltant de les associacions, que per això es diu l'Associat. Res, portarem un programa picadet, que després de nosaltres ve més gent, i això s'ha de fer pim-pam. A la taula tenim la Goretti. Bon dia, Goretti.
Bon dia, Raül.
Com estàs?
Molt bé.
Fa goig, eh?
Sí, i veure tanta gent que està passant per aquí la Rambla, preciós això, un entorn preciós. I a més estem en un quiosc, que és el quiosc de xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, que és Ràdio Rambles, i amb fotos de flors, i a més ens han posat aquí una planta, unes
moltes
fruites, és unes flors...
Moltes plantes.
Molt abocador d'un passat recent, no? D'aquest
sí,
mateix espai.
Un entorn agradable, sí, sí.
També tenim a la Cristina Junyent. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, Raül i tothom.
Com estàs?
Bé, bé, encantada. Aquí al quiosc de Flors Lídia.
Es deia
Flors Lídia, ho posa fora el rètol.
Molt bé, sí. Molt observadora. Oh. És, caracteritza l'observació com a bona
Hombre.
Científica. I després presentarem a la convidada, d'acord? De moment nosaltres serem els conductors del programa. Tindrem com a contingut una entrevista a la Montserrat Mas, presidenta de FibroCat, l'Associació d'Ajuda per la Fibromialgia de Catalunya 2004. Tindrem la secció científica, que parlarem de rieres i torrents de Barcelona. Trucarem a la Quima, que no la tenim a la taula perquè la tenim a Binissalem, Mallorca, de Festa Major.
Sí.
I li intentarem fer una trucada, a veure si ens surt bé. I per últim, doncs, jugarem a coordinar
amb la Goretti, que parlarà de...
De figues.
De figues.
D'acord? I no ens allarguem més, que si no, no acabarem mai.
Ràdio Farró, a la festa de l'Associat.
Sense més dilació, Goretti, et passo la batuta i endavant amb l'entrevista.
Bé, bon dia. Ja ho has comentat al començament, que comptaríem amb la presència de Montserrat Mas. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
És presidenta de l'associació AFibroCat, que és Associació d'Ajuda per la Fibromialgia de Catalunya 2004. És una associació de proximitat situada al barri d'Horta de Barcelona des de l'any 2004 i està incardinada en el seu teixit associatiu. AFibroCat és una entitat sense finalitat de lucre amb l'objectiu d'acollir les persones afectades de fibromialgia, però també amb síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química, que són malalties que acostumen a anar plegades. I treballen mitjançant teràpies alternatives i xerrades informatives en relació a la malaltia i d'altres temes d'interès per les sòcies. A destacar que l'any 2015 van rebre la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta associació, doncs, gira bàsicament a l'entorn de la síndrome de fibromialgia, és a dir, un conjunt de símptomes de dolor generalitzat, crònic i persistent per tot el cos. D'entrada, no hi ha cap causa clínica aparent que ho justifiqui i això fa que alguns sanitaris minimitzin l'afecció. Però el cas és que el dolor existeix, es manifesta, és intens i invalidant. Ara la Montserrat ens parlarà, ella mateixa pateix aquesta malaltia, però pensem que es tracta d'una malaltia socialment i clínicament incompresa i que justifica plenament l'existència d'una associació on les persones associades busquen visibilitat i comprensió, busquen cercar camins de benestar i s'acompanyen entre elles. Montserrat, bon dia de nou.
Bon dia.
Què hem d'entendre quan parlem de fibromiàlgia i també quina incidència té aquesta malaltia?
A veure, aquesta malaltia és una malaltia crònica d'etiologia desconeguda, reconeguda per l'OMS el 92. En el nostre cas no hi ha una lesió, el cervell és qui ens transmet aquest dolor. No rep correctament la informació, constantment ens va creant descàrregues al voltant del cos perquè ell creu que tenim una lesió i ens ajuda a parar aquesta lesió. És com quan tu talles i el cervell diu aquesta s'ha tallat, anem a veure com l'anem a curar. Nosaltres no ens hem tallat, però el cervell creu que sí que ens hem tallat, per la qual enviarà constantment descàrregues elèctriques per pal·liar aquell dolor. I això es fa que nosaltres estiguem constantment amb dolor, dolor real, perquè és que no ens el podem inventar. I això ve donat també per aquesta alteració del sistema nerviós central. Ens afecta la nostra vida diària.
Quina incidència té aquesta malaltia, Montserrat?
Home, aquesta incidència ens fa que nosaltres...
Parlaves quan preparàvem l'entrevista l'altre dia d'una quantitat important de...
Exacte. Actualment la prevalència a nivell estatal seria 900.000 dones, quasi sempre més dones que homes. A Barcelona 40.800, el 90% és dones.
El 90%?
El 90% és dones. Va molt lligat també amb el sistema endocrí, de...
Bueno. Tot això són investigacions que es van fent, que si el sistema immunitari, que si el sistema endocrí, que tal.
Exacte.
Quins símptomes manifesta i com s'acostuma a diagnosticar? Seria el moment aquell que podries parlar d'aquells punts dolorosos que detecten,
sí.
Tot i que també sembla que actualment hi ha alguna analítica clínica que detecten causants d'inflamació o alguna cosa així. Com es fa això?
Jo diria que el primer de tot, dit per metges que també s'hi dediquen amb molta intensitat, no tenim molta gent que estigui estudiant el tema. Llavors, els símptomes, dolor, fatiga, perquè el dolor dona molta fatiga. La fatiga és una fatiga que es va alterant cada vegada més. L'alteració del son, no podem dormir. La memòria cognitiva, sempre estem una mica... Hi ha moments que dius, què t'està passant? No acabes de veure bé què passa al teu voltant.
Clar,
quedes com en blanc.
És 24 hores de dolor i l'endemà això...
És una boira, llavors això et provoca...
Què és això dels punts aquests que toquen?
Exacte, aquests punts que toquen és un criteri establert, són 18 punts, que el metge el que fa és que te'ls marca, te'ls toca, i si compleixes aquests 18 punts, podríem dir que et consideren ja que tens la malaltia. Però això també a vegades és molt relatiu, perquè hi ha gent que no té els 18 punts.
Què vol dir que els compleixes? Que et fa mal?
Exacte.
En aquells
ells,
punts?
Sí, toquen ells toquen uns punts determinats.
Ells toquen uns punts determinats, que ells ja saben, i si tu aquells punts vas dient ai, doncs realment. Però hi ha gent que no els té aquests 18 punts, però en canvi té fibromiàlgia. Llavors van descartant malalties, van mirant el... Bueno, anem així, però aquests són la clau.
O sigui, una mica busquen per exclusió, diguéssim.
Sí, van excluir...
Hi ha algunes analítiques?
Jo actualment no en conec cap.
Val.
O sigui, s'ha de deduir.
Clar.
Es va deduint perquè anem traient malalties.
Perquè vas descartant.
Anem descartant sí. Fins que arribem aquí. I aquí quedem.
Llavors,
en aquest limbo, no? Una mica...
Una mica, sí.
Seria una mica parlar doncs, de per què costa tant entendre aquesta malaltia.
Clar, hem de partir de la base de que com que no és una malaltia que no és clínica, no hi ha proves, tu poden fer totes les proves del món i et poden dir, tu estàs estupenda.
Clar.
I tu pensar, estic estupenda però jo tinc un dolor que em moro. Però no hi ha res que ho indiqui, per això estan estudiant tant el cervell.
De tota manera, el que és curiós és que també costi tant entendre-ho per part de sanitaris.
Sí.
Perquè en general que nosaltres no ho entenguem, doncs és més possible que els sanitaris que s'hi troben. Potser d'una banda ve per la dificultat del diagnòstic, que és el que hem dit, que no hi ha gairebé proves clíniques, i per altra, doncs, que la percepció del dolor és subjectiva i aleshores doncs, això deu dificultar. Però en general els metges d'assistència primària, com...
No, les...
Com ho afronten?
Malament, sincerament, bastant malament. L'entrada nostra a l'assistència primària és topar amb
una paret.
Amb una paret. Hi ha alguns metges, perquè ells tenen la possibilitat, si volen, d'anar entrant en la malaltia, perquè se'ls va donant la possibilitat de fer-ho, però n'hi ha alguns que no hi creuen, llavors topes. Clar, si el teu metge de capçalera topes, és difícil que aquest metge et derivi a algun especialista i aquest especialista et pugui cuidar. Llavors, clar, si aquest metge no creu res del que tu li estàs explicant...
No, que no t'obre les portes no, a la següent
pas. No t'obre les portes. Tu li dius, em fa mal aquí, molt bé. I també em fa mal aquí, molt bé. Escolti, senyora...
Ibuprofeno.
Vostè no està bé d'ahir. No, vostè no està bé. Està molt nerviosa. I tu dius, home, sí que estic nerviosa.
O sigui, aquesta pràctica de metges que no miren tot el conjunt, sinó que... Perquè has dit una paraula que no m'agrada gaire. Mm. Has dit, hi ha metges que hi creuen i metges que sí. No hi creuen. Bueno, és que això no és una qüestió de fe. És a dir, tu, sí. Tu d'entrada, aquell pacient t'està dient que està patint.
Doncs,
per tant, això...
Malauradament, aquesta és la primera frase que sentim. Senyora, no creiem en aquesta malaltia.
Això ho deixen anar.
Actualment, no us dic. Penseu que jo porto l'associació i atenc a les noves sòcies que arriben.
Clar, que arriben amb aquest missatge.
Amb aquest missatge.
I hem tocat una mica així l'entorn sanitari. En general m'agradaria ara parlar una mica de l'entorn. M'agradaria separar-ho una mica doncs, de l'entorn sanitari, que hem començat a parlar-ne una mica. També després doncs, de l'entorn laboral, perquè, és clar, hi ha també molts temes de baixes mèdiques, en les empreses hi ha unitats de prevenció de riscos que poden recol·locar el treballador o adaptar el seu lloc de treball, i això vol dir que hi ha d'haver-hi voluntat de fer-ho, i després doncs, també de l'entorn familiar i d'amics. O sigui, el sanitari potser, si et sembla, ja no hi donem més voltes.
No.
Parlem de l'entorn laboral i després del familiar i amics.
A veure, són els tres punts bàsics, el sanitari que ja hem dit. Llavors, el laboral i social és un altre punt certament complicat. Per què? La major part de les dones que tenim, moltes, són dones que han fet neteges. Senzilles que han tingut
netejadores.
El moviment ja no el poden fer, per la qual aquelles dones perdran la feina. D'altres treballen en altres llocs, però segons quines també en tenim moltes que treballaven en carnisseries, peixateries, o sigui, on treballava...
Sí, feines físiques.
Feina física.
Clar, que has d'estar de peu dret,
no
que has de mellugar les extremitats...
No et poden resituar en un altre lloc. Doncs aquesta tenim una pèrdua, o sigui que hi ha moltes
però
pèrdues.
Però en aquest cas seria, diguéssim, si no et poden recol·locar o el que sigui, doncs l'administració teòricament doncs et podria passar amb una incapacitat, que això ja
no en parlem
perquè
no en parlarem,
per el que m'has explicat. Doncs
és clar, és que una cosa
difícil,
porta l'altra, no? Si el
però jo
no
referia més
la feina.
Em referia més a l'empresa, és a dir, sí. Hi ha resposta perquè, és clar, tu et trobes... Tu, empresari,
sí.
Trobes una treballadora,
sí.
Bàsicament es diu que era treballadora,
sí, treballadora,
que avui no puc venir, demà no puc venir, l'altre dia no puc venir, ara estic de baixa, o sigui, com reacciona aquesta empresa?
Doncs, ràpidament, la gestió és a tono de baixa. Altres empreses procuren entendre-ho, i jo, per exemple, puc posar com a exemple, a mi la meva empresa em va ajudar en l'aspecte que sabia el que tenia i vaig anar-me com recol·locant amb les meus coixins, les meves coses.
Que prevenció de riscos va anar funcionant.
Va ajudar. En el meu cas, em va ajudar perquè va venir a veure què és el que jo necessitava, que si una cadira, que si un coixí, que si... Però parlem en general, doncs hi ha dificultat. A nivell social de relació amb les persones, doncs també, perquè si tu tens un amic que constantment es retira en el moment que heu quedat per anar al cinema, per anar on sigui, i li dius, no puc, home, potser un dia sí, però quan hi ha 3 dies, igual dius, noi, escolta, deixem-ho estar. Hi ha pèrdues, també.
I la família?
Aquí és el eix, per mi, és l'eix més important. És el, per mi, el centre. És el que ens aguanta. Si la família no ens entén, no ens ajuda, no ens apuntava, o sigui, principalment és t'estimo i intento entendre, perquè ni nosaltres ens entenem moltes vegades. Doncs aquest és on ens agafem nosaltres, a la família, als fills, a la parella, aquí.
Sí, perquè clar, també l'entorn familiar també necessitaria ajuda, és a dir, com gestiones una parella que constantment no pots planificar, que no pots...
Hi ha moltes coses que amb una parella es perden.
Clar.
Es perden.
Mira, precisament volia parlar-te de això és un dol,
és
no?
Un dol. És un dol.
Després de perdre molts aspectes de la vida, afectius, lúdics, després doncs s'ha d'acceptar que la malaltia no té cura, això s'ha d'acceptar, que no hi ha medicació específica.
Exacte.
I a la vegada doncs buscar estratègies per fer la vida més fàcil.
Exacte.
En general, en la sanitat pública hi ha suficient suport psicològic i psiquiàtric?
No.
N'hi hauria d'haver més?
No.
Montserrat, no.
Directament, no.
No.
És que, esclar, jo vull ser sincera.
No,
o sigui,
soc
molt positiva, perquè aquí jo lluito com una jabata, però no. Ens manca. O sigui, jo penso que totes i tots necessitem d'aquests especialistes per aquest dol, per aquest dolor, per aquest cansament, per aquestes pèrdues que tenim. Llavors ho necessitem. I perquè t'enviïn a un centre de salut costa molt.
Hi ha unitats, per exemple, que facin teràpia de família, per exemple, perquè és clar, en el nucli familiar, que és el que dius que ha d'haver-hi el suport, doncs si realment els que estan a l'entorn els hi costa molt d'entendre, que és normal, que costa molt d'entendre, genera doncs, bueno, incomunicacions.
Exacte. Jo penso que les associacions són els que fem aquesta feina. Som els que acollim a les famílies.
Sí.
I som els que expliquem a les famílies i són els que ens ploren i ens diuen i ens pregunten i actuem i busquem la solució i els ajudem.
Sí, aquí ja ens parla, o sigui, ens passem en el punt de parlar de l'associacionisme, que va ser aquella frase de fer associació, generar un sentiment de pertinença i acolliment i confiança, que vas dir que era una frase que t'agradava molt.
Molt.
També parlar d'associacionisme, parlar de voluntariat i en aquest cas doncs, què pot aportar l'associació Fibrocat en les persones sòcies.
Doncs mira, jo penso que la nostra associació, que és una associació petita ubicada al barri d'Horta, no tenim seus, és la proximitat, l'acolliment, el de tu a tu. Seu davant meu i jo que sóc també portadora de malaltia, explica'm, no? Aquella persona quan arriba allà ve amb un diagnòstic que no sap ni on ni què li han dit. Llavors troba una altra persona que li diu explica'm, digue'm.
I que t'entén.
I que t'entén. I tu has de deixar que aquella persona t'expliqui tot el que necessiti explicar-te. Però un cop acabat, dius anem per feina. Estàs disposada a buscar un canvi de vida? Estàs disposada a que puguem millorar? Doncs vinga, som-hi.
En aquest sentit, l'associació, vas parlar-me de que donàveu molta importància a l'exercici terapèutic.
Exacte. Nosaltres sabem que la nostra malaltia el que ens provoca és un estat d'alerta constant, estem sempre tensades, sempre. Llavors nosaltres què sabem? Que no respirem bé. No respirem bé, no ens relaxem, no sabem a vegades enfocar correctament les coses. Doncs aquí anem, a buscar aquest tipus de teràpies que el que ens faci és donar-nos d'entrada molta més tranquil·litat, que puguem dormir, molta més pau, que puguem parlar, fem trobades, fem cafès, fem dinars, fem parades. Per què? Perquè jo, per exemple, he començat a conèixer parelles, o sigui, marits i això, en aquests llocs. Jo pensava d'on surten? I ara ells són els que venen. I això és molt bonic. Vol dir que aquestes parelles han entès la malaltia i han entès la malaltia de la seva família, de la seva parella. I els tenim allà. Llavors, és qüestió d'anar buscant. No tothom vol, i això s'ha de respectar. Però jo sóc la que sempre els dic, vols canviar la teva vida? No podem tornar al passat.
I què vol dir canviar la seva vida? Clar,
perquè no podem tornar al passat. No podem dir, jo era molt lluitadora. Sí.
Jo pujava muntanyes.
Jo pujava muntanyes. No. Jo feia això.
Amb el
jo
meu marit tenia, fèiem no sé què.
Jo llegia 10 llibres. Jo. No, això és un dol. No.
D'acord.
Comencem de nou. A veure, què podem fer? Podem fer coses, eh? I tant que podem fer moltes.
Mira, aquí.
Mira, estic aquí. Aquí estic.
Clar, és adaptar-se. Clar.
Però és també tenir-ne ganes. És com tot. O sigui, això no vol dir que hi hagi un dia que jo em vegis i digues, pobra noia. Però és com tot. tu tens ganes de sortir-ne, com moltes altres coses, doncs vinga, anem a posar-hi fil a l'agulla.
A Fibrocat està dintre la Federació Catalana de Voluntariat Social. Què significa això?
Doncs per nosaltres ha sigut molt important, perquè el que intentem sempre és moure'ns amb el voluntariat. Per què? Perquè les nostres sòcies, doncs, econòmicament van una mica ajustades. Llavors, la federació ens ha ensenyat, ens ha format i els voluntaris...
I us ha donat recursos.
I ens ha donat recursos. Això vol dir que les teràpies les podem fer sense que les nostres sòcies hagin de pagar. Llavors, tothom està igual. Pot ser un que en tingui com un que no en tingui, però tots podrem fer la mateixa teràpia.
Cosa que la salut pública no permet, perquè
Exacte.
Si no tens diners no et pots pagar un psicòleg i no pots fer
I és segon. Manera també de fer família, perquè al final acabes fent família amb el voluntari, tu i tots plegats.
Bueno,
no?
Això que sí, socialitzes i a més comparteixes un mateix. Escolta, Montserrat, per acabar, sabem que Fibrocat està a punt de celebrar el seu 20è aniversari i esteu preparant una celebració i tot això.
Sí.
Per tancar aquesta entrevista, ens en pots parlar d'això?
Bueno, jo principalment, com a presidenta que soc des de fa 16 anys, estic molt il·lusionada perquè no pensava que arribaríem als 20 anys. Portem ja temps preparant-ho. És el nostre final de junta i el començament d'una nova junta. Això també és molt maco.
Què vol dir, Montserrat, que plegues?
Vol dir que sí, que plego, però estaré a l'associació perquè no em deixen, ja m'han dit que estic allà.
O sigui que heu pogut preparar una junta,
estem preparant una junta relleu, que això costa, però estan ja treballant amb nosaltres i preparar això. Llavors, arribar a fer 20 anys vol dir que la feina que has fet està ben feta, amb tots els alts i baixos, però està ben feta. I això per mi, bueno, és que l'associació és com si fos el... És el meu fill.
Bueno, exacte.
L'he creat.
Bé, moltes gràcies, Montserrat, per la teva col·laboració en aquest programa de Ràdio Ferró, en el marc de Ràdio Associat, presentat a la Festa de Mercè, des de l'estudi de Ràdio Rambles, al bell mig de la Rambla. Si et sembla bé, podem donar dades de l'associació per tothom que estigui interessat.
Perfecte.
El telèfon 620 90 94 33.
Molt
620
bé.
90 94 33. L'adreça electrònica és molt fàcil, afibrocat@hotmail.com. El web és afibrocat.com i esteu al carrer Tossa 13, al local 2 de Barcelona. Moltes gràcies, Montserrat, i a reveure.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres.
No, gràcies a tu.
Gràcies, sí.
No, molt bé, gràcies a aquest aplaudiment. I res, ara passarem a la secció de la Cristina, Fenòmens Naturals. Agafem un respir i seguim.
El que més t'agrada de la Festa de l'Associat ho trobaràs durant tot l'any al Què de Què. Activitats, cultura, xerrades, tallers, des d'una mirada feminista, inclusiva, democràtica i participativa. Si formes part d'una entitat no lucrativa de Barcelona, tens un espai on publicar les teves activitats i arribar cada dia a més gent. Centenars de persones visiten la web cada setmana. Dóna't d'alta fàcilment i deixa't veure al quedaque.barcelona. Què de què? L'agenda de la Barcelona que es mou?
Hola, hola, aquí Fenòmens Naturals. Bueno, estem presents a Flors Lídia per parlar de les rieres i els torrents de Barcelona. Em va semblar que ja que estem a la Rambla podríem parlar del sentit que té aquesta paraula i per què, no? Per què funcionava. A Rambla, la paraula ve de l'àrab Rambla, que vol dir areny sorral, no? I en el fons Rambla s'entén un corrent intermitent que depèn del règim de pluges. De fet, ara aquí no en diem tant Rambla, sí que ho diuen més al País Valencià o així, aquí en diem més rieres, en sabem molt de rieres, sobretot els que estem als Maresme.
I tant.
I torrents, no?
Sí. Ja t'estic tallant des del principi. O sigui, Rambla és com un sinònim de riera.
Podríem considerar-ho així.
Més o menys.
Sí, després s'ha estès l'ús perquè hi ha altres carrers que es diuen rambles, com la Rambla de Barcelona, però originàriament sí que tenia aquest sentit de riera, i aquest nou ús que se'n dona a vegades són carrers que només són amples i tenen arbres, però no baixa aigua. I a vegades
llavors
són
com sinònim de passeig.
Exacte, per sinònim de passeig, perquè a vegades són paral·lels al mar, vull dir que no desglossen
aigua. Clar, no podien
desglossar. Però sí, ve d'aquí, és això. Sí, és un tret, les rambles, les rieres, els torrents són típics de la Mediterrània, que és un clima especial, que l'estiu és temperat i tenim un règim de pluges més aviat a la primavera i sobretot a la tardor, en principi, i que, clar, aquestes pluges, quan cauen, omplen els torrents, però si no estan secs. Les rieres estan seques, per això la gent hi deixa cotxes a vegades. No?
O sigui, els rius sempre duen aigua i les rieres i els torrents només quan plou.
Són intermitents.
Sí, i s'ha de tenir en compte, s'han de respectar, no? Perquè l'aigua busca el seu cos. Llavors, si mirem a Barcelona, Barcelona es troba en un pla, té un pendent suau, sobretot, bueno, òbviament, el pla, que baixa, o sigui, de Collserola, que és la serralada que tenim al darrere, l'aigua desguassa per aquest pla i arriba fins al mar. I segons el terreny que ha trobat, si és més fluix o més tendre, arrossega l'aigua. És argilós, però pot ser a vegades més fàcil de passar. I això, aquest desguàs, és el que va dibuixar les rieres i els torrents al pla de Barcelona. Va ser l'erosió de l'aigua la que va fer la motllura, no?, d'aquest relleu que tenim
a la ciutat. I que marca molts carrers d'avui a dia.
Ah, sí, diguéssim. Ara hi anirem, als carrers. No, va excavar torrents a l'argila, no? I els sediments que baixaven, és curiós, perquè els sediments van fer que la línia de mar, que temps enrere era més a prop de terra, o sigui, hem guanyat terreny al mar, per moltes raons, però un és pel que portaven aquest desguàs d'aigua, anaven aportant aigua de sediment, perdó, sorra, terra, argila de sediment, i van anar enretirant la línia de costa.
Això és molt sediment.
Això és molt sediment.
Molt temps.
I molt temps, clar.
I molt temps, també, tot. Sí, llavors, tot aquest sediment també va fer que es desenvolupessin el delta del Besòs i el Llobregat.
Clar, que és, perquè és aquesta terra més plana, no?, que de seguida és inundable.
Sí. Ah, això, bueno, exacte, aquí anem, que això va fer que, com la terra tampoc no era regular, hi havia llocs que quedaven llacunes i embassaments i aiguamolls. De fet, el triangle format per la Meridiana, el Besòs i el litoral, era una zona deltaica del Besòs, que arribava al delta fins més aquí, que es va anar assecant, al final s'ha anat incorporant, però en aquell temps era un bassal i, de fet, encara queden noms.
La llacuna.
La llacuna.
La llacuna.
Sí. Per aquí a prop també tenim Sant Pau del Camp. Santa Maria del Mar estava feta sobre una antiga llacuna. Sant Pau del Camp era un monestir envoltat d'estanys, que a la zona del Raval hi havia l'estany que en deien el Caganell.
El Caganell.
Sí.
És literal,
sí, sí.
Vale, d'acord.
Tot això feia també que Barcelona fos un lloc que hi havia malària, perquè si hi ha mosquits,
tanta humitat,
la transporten.
No?
Sí.
Ah, clar.
Però
era tropical.
Però, bueno, de fet, hi ha una descripció de Francisco de Zamora. Ara per la Rambla baixa més d'aigua, baixa una rua.
En lloc d'aigua,
sí, allò que ens passa sempre a aquesta hora, sí, que coincidim amb la cultura popular, bueno, ben apreciada.
Si
però,
se'ns sent, però, continuem.
Però, se sent, sí, se'ns sent so de gralles.
Vale. Ens apropem al micròfon, ens baixen una mica el volum i això queda perfecte.
Vale, super. Doncs m'ha fet gràcia portar un Francisco de Zamora, que era un magistrat, un escriptor i viatger, que va descriure com era la ciutat de Barcelona en aquell moment, no? I diu, en general, el término es muy sano, a excepción de la parte de la Marina de Montjuïc, desde aquí fins a Castelldefels, que es muy enfermiza por la mala calidad de las aguas y por los muchos vapores que se levantan de las varias lagunas.
Ostres.
Y también la parte baja de las huertas de Puerta Nueva y en los lugares de San Martín, San Andrés y San Adrián del Besós, donde se experimentan los veranos calurosos bastantes calenturas a causa de las lagunas y aguas encharcadas. Ell no sabia que les calentures
eren la malària. Calentures, o sigui, febres de malària.
Clar, coincideix molt amb les embocadures dels rius,
clar,
precisament,
clar. Sí, sí.
Que és on més aigua s'acumularia i més embassaments.
Això mateix, sí. I llavors, ara, no, aparentment, no queda aigua a Barcelona, sembla que ha desaparegut del Pla de Barcelona, però de fet està per tot arreu i ha configurat.
Però no n'hi ha o circula per sota?
Circula molt per sota. En algun moment ja van desviar rieres i llacunes per apartar-les de les zones, no? Rieres i llacunes separaven propietats, els districtes religiosos,
eren,
els barris,
sí, marcaven, sí,
i que després marquen
de
encara marquen barris. Per exemple, per les Rambles transcorre la riera de Collserola, que neix més a dalt, la riera d'en Malla, que està força més amunt, i la riera de Sant Miquel també acaba baixant fins al mercat del Ninot i baixava per aquí.
Ara sí, la de Sant Miquel va parar a la Rambla.
Va parar, sí.
Vale.
Sí, sí.
I llavors feia de límit entre el que ara és per nosaltres el Raval i el Born. I suposo que aleshores seria...
En part, sí. La Rambla, bueno, la Rambla va tenir muralla, vull dir que frontera més gran.
Ah, no, clar. Més que la Riera, no?
Més que la Riera era d'això, no? La conca més gran, perquè cada riera gran que van confluent se'n diu conca, d'allò que fan, la conca més gran és la Riera d'Horta.
La d'Horta,
15 quilòmetres quadrats, justament la vostra, no? Neix a l'Aiguabarreig, als Agudells, a Sant Genís i al Turó del Carmel, per darrere, i llavors va baixant per Can Cortada, la Riera d'en Marcelí, no, i acaba la Rambla d'en Prim, que vam estar
fent un programa a la Rambla, sí, d'en Prim, sí.
Al juny, sí. Llavors, això, desguassava pel barri del Besòs. La Riera d'Horta es va canalitzar al final el 1943. Ara estan totes, eh?
43, o sigui, 43, després de la guerra.
Després de la guerra.
Caram,
sí.
És molt recent, això.
La segona conca és la Riera Blanca, que és a l'oest de la ciutat. Aquesta, avui dia, fa de límit entre Barcelona i l'Hospitalet, no? Recull les aigües de Pedralbes, de Sarrià, de Sants, no? I acaben confluint tot des de Can Caralleu, Pedralbes, al sud de Sarrià, al Camp Nou, i allà s'uneixen a la Riera Blanca, que acaba, desguassava pel sud de Montjuïc. Més avall.
O sigui, més avall.
Més avall de Montjuïc.
Al darrere de la muntanya, vist
al
des d'aquí.
Sí, des de som nosaltres. No? Després, bueno, hi ha altres rieres, el Passeig de Sant Joan també era una riera, tot el torrent del Bogatell.
Bueno, i nosaltres, Vilaurani, estem a prop de la Riera de Cassoles.
Aquesta és una altra, sí. La Riera de Cassoles desguassava tota la zona de Vallcarca, tota aquella zona d'allà.
Clar,
i acabava baixant.
Veig que molts d'aquests carrers, potser les que van ser tapades, o no sé com ho has dit...
Totes, sí.
Les que van ser més... Molts d'aquests carrers no són rectes.
No,
clar, la Riera de Cassoles, l'Avinguda Vallcarca, són carrers que sinuosos.
Que fan la forma del llit del...
Clar, allà l'aigua anava erosionant, allà on el terra era més tou.
Clar, però en canvi el Passeig de Sant Joan o la Rambla són molt rectes.
No, la Rambla, si la mires sobre
no
el mapa, és
recta.
Molt torta.
És veritat, tens
perquè
raó.
Comences...
Saps on es veu molt bé això? Des de...
Collserola.
No, si puges a Colón. A l'estàtua.
Ah,
des d'allà es veu
superbé. Perfecte,
sí, una foto de vista d'ocell, diguéssim, es veu, sí, que és sinuosa.
Que no és tan
si tu
recta,
mires el mapa, la Rambla comença a Rambla de Catalunya,
sí,
i acaba a Montaner.
Ah, que fa tots aquests carrers cap allà.
Sí.
Ostres.
Sí, la prolongació, és clar.
No, és clar.
Vale, és que l'aigua fa el seu llit i
clar,
és el que mana.
L'aigua no l'atures, el foc l'apagues, però l'aigua... Llavors, diem que el carrer de la Cadena, per exemple, tancava el Raval, barrava el pas per quan la Riera Blanca i tot això feien. Llavors, tots
què
aquests
vol dir
noms,
tancava el pas? O sigui,
tancava, que... Quan s'enfangava massa, tancaven el pas a carros.
Per
no fer un merder encara més gran. No? I tots els noms aquests els trobem a Torrent de l'Olla, Riera Blanca...
Que bonics, són bonics, molt bonics aquests noms, eh?
Molt bonics,
Torrent de les...
Què més explica, no? Ara, tota aquesta canalització... Clar, ja passa per sota, va començar a fer-se en temps de romans i ja segueix. No? I ara fins i tot hi ha uns dipòsits pluvials que convidem a visitar perquè quan hi ha grans aiguats, que és el que passa en aquest clima, no inundin, sinó que quedin recollits i es vagin deixant anar
a poc a poc. I que es puguin aprofitar, a més a més.
Es poden aprofitar.
Què es fa amb aquesta aigua dels dipòsits?
De moment es té, de moment s'evita... S'evita que hi hagi inundació, llavors es pot recollir per rec, es depuren una mica i es rega, s'aprofita. Sí, llavors...
Haurem de fer una visita, Cristina.
Haurem de fer visita, sí, perquè volia recomanar, així per acabar, volíem recomanar a la Fàbrica del Sol, que és un centre que expliquen com funciona Barcelona, organitzen visites a clavegueres, als dipòsits fluvials, als totes les,
doncs, bueno, Ràdio Ferró s'hi sumarà.
Totes les infraestructures de Barcelona. També recomano anar a veure els aiguamolls del Llobregat, que són una mica la rèplica del que hi havia aquí a Barcelona, que és bastant original, perquè veus, diguem-ne, la panxa dels avions i la mà d'ocells, més de 300 espècies.
Està molt arreglada, està molt maco.
Està molt bé, maco, hi ha uns camins molt xulos.
Sí, molt maco, sí, val la pena.
Val la pena,
i
sí.
També en algun altre moment també que parlarem de gelar l'aigua de beure, que és una altra història, el rec Comtal. I llavors recomanem també, així com a historiadora natural o així, posar aigua als platets a l'hivern pels ocells, pel que puguin veure als balcons de les cases.
Sí, perquè, esclar, terrats. Sense riera, sense torrents, sense rius,
no les troben.
Perdem els ocells, no?
I això és tot. En el blog fenomensnaturals.net ho trobaran, i trobarem també alguns enllaços on troben mapes que són realment fascinants.
Sí, ara la Cristina sí. Ens n'està ensenyant un.
Però per ràdio,
sembla,
clar, per ràdio no es pot
ràdio
veure.
No es pot, només es pot veure, diguéssim, la ciutat plena de rieres i torrents que semblen mentalment un sistema...
Fluvial, clar.
Sí, fluvial, però vull dir que sembla com les imatges del sistema nerviós o del sistema venós i tot això,
sistema,
no?
Sistema circulatori, no?
És un fractal.
Circulatori, sí.
És un fractal, tècnicament.
Clar, que es va...
Els arbres són fractals.
Exacte, sí. Com un, també això, com un arbre.
I això és
preciós.
Tot.
Doncs moltes gràcies, Cristina, com sempre. Bueno,
a vosaltres.
Interessant, no, apassionant. Esperem que no plogui prou avui com per inundar-nos, però com ja acabem de descobrir, estem molt preparats per aquests casos. Seguirem amb el programa.
La ràdio a peu de carrer amb Ràdio Ferró.
Doncs bé, ara estem escoltant una música tradicional que es diuen xeremies, si no recordo malament. L'instrument és de xeremies.
Sí, una xeremia,
Fa dues setmanes estàvem a la Festa Major del Ferró, estàvem fent programa especial, i la Quima ens va dir, d'aquí dues setmanes me'n vaig a Binissalem, Mallorca, amb els tabalers del barri, de la colla de Diables Ferrofoc, i estarem allà tocant i no sé què, i nosaltres, ostres, doncs que guai, i ens va estar parlant del que faria. I hem cregut interessant, doncs, ja que estem aquí, nosaltres ara també estem de Festa Major de Barcelona, i a Mallorca estem de Festa Major, Binissalem. Què més bonic que germanar de sobte aquests dos esdeveniments i trucar-la. Aleshores, anem a fer l'experiment de trucar a la Quima, ara sentireu, suposo, que tono de llamada i aquestes coses, i espero que ens l'agafi. Aleshores, jo és el primer cop que truco en directe a algú i això em posa una mica nerviós, però alhora és
però aquí tenim el suport tècnic de la xarxa de ràdios comunitàries, anem els seus tècnics.
Bon dia.
L'Efraïm,
hola, Quima.
Ja la tenim.
Bon dia, què tal?
Em sents bé?
Jo sí, i vosaltres?
Estem explicant que és el primer cop que... Et sentim molt bé, que és el primer cop que truquem i és com anem amb joguina nova, amb sabates
molt
noves. Escolta, que estàvem dient també que fa dues setmanes estàvem a la Festa del Ferró, que ens vas explicar que aniries a Binissalem i que estaries de Festa Major, i també estàvem explicant que ha sonat la música que ens vas posar aquella vegada, que jo ara ja no recordo si la música es diu xeremies o l'instrument es diu xeremies. Aleshores,
totes dues coses.
Veus? Doncs estàvem els dos encertats. Explica'm com va per allà.
Brutal. Bé, abans de res, bona mercè a tothom i bon dia i moltes salutacions des de Mallorca. Binissalem. Fantàstic, al·lucinant. Estem de ressaca, perdoneu la veu, perquè ahir vam anar super tard a dormir, no per estar de festa, sinó per estar tocant. El correfoc va ser brutal. I és molt curiós com una mateixa cosa es pot convertir, segons la cultura de la regió, d'una forma diferent. O sigui, vam veure estils diferents de diables i vam veure estils diferents de tabalers. O sigui, que espectacular, molt maco.
Què vol dir estil diferent? Com pot ser diferent? És tocar un tambor, no?
Sí, però depèn, perquè, per exemple, aquí els dimonis porten màscara. No, nosaltres tenim dimonis que cremen cap amunt i van amb un tratge que està ignifugat. Aquí no, aquí porten un tratge que és el típic, que és el que fan servir per la verema. Llavors porten màscares i no saps ben bé qui tens a sota i no saps qui és. I no porten un tratge ignifugat, o sigui, van a saco. Buah, cremen molt bèstia. Fan unes cremades que es diuen d'escombra, per sota, i nosaltres cremem cap amunt, nosaltres portem ceptrots, ells no tenen ceptrots.
O sigui, van menys preparats i són més atrevits.
Exacte, correcte.
Doncs a les illes ja sabem que estan una mica tocats del bolet.
Així sí que va ser brutal.
Has de parlar alhora al micro d'aquí.
Ah, és que em pensava que no es podia parlar pel micro.
Les dues coses alhora.
Dic que arrosseguen la tradició, o sigui, són brutos perquè arrosseguen la tradició, no?
Bueno, perquè tenen molt clar, no?, que ells, la Barmà és superimportant. I llavors viuen d'això, no? Tenen la denominació d'origen i la festa que fan cada any la van variant. O sigui, és un correfoc que només es repeteix una única vegada.
Escolta, o sigui, és increïble. Quima, com és que els tabalers del Ferró sou a Benissalem?
Doncs mira, la Laura, que és la diablesa de Ferrofoc, ella és d'aquí, de Benissalem. Llavors, clar, ells venen aquí, llavors van parlar amb les colles, van dir que nosaltres també teníem diables, i la curiositat que amb ells els va fer més gràcia és que som diferents. Llavors van dir, doncs fantàstic, us convidem, veniu cap aquí, i aquí hem vingut, o sigui, que imagina.
O sigui, és com un intercanvi cultural.
Sí, els esperem la tornada nosaltres també.
Ah, o sigui, ells vindran.
Vindran al Ferró, quan és això? Això és interessant. Tot ho és, però... Quan ells vindran al Ferró?
Sí.
Quan?
No ho sé ben bé, està per acabar de polir, però és possible que cap als Suguarons.
Ah, que això és d'aquí res, d'aquí un mes.
Ah, doncs ja mirarem de... sí. Que Vila Urania ho anunciï. Que...
Programa especial, Suguarons, sí. Molt bé, molt bé.
Sí, sí,
no t'ho
sí.
Puc garantir, no t'ho puc garantir.
Quim, em sap greu perquè és que anem molt, molt pilladets, era això...
Vols que t'acabi d'explicar el de les
xeremies
que deies?
Sí, sisplau, sí. Aclarim això perquè hi ha un debat intern irresoluble.
Vinga, va, us aclareixo el debat. Les xeremies es composa, són xeremies, o sigui, allargat una mica més, xeremiguers, vol dir, són les persones que toquen les xeremies, que això és típic d'aquí, no hi ha cap festa que no es pugui concebir sense xeremies. La xeremia és com una gaita que aquí li diem sac de llamecs, també. O sigui, és una gaita...
Sí, un sac de gemecs.
Porta, exacte, sí. Porta un flabiol, que és una flauta petita, i un tamborí. Llavors hi ha una persona que toca el flabiol i el tamborí. Imagineu, tocant amb la mà esquerra el flabiol i amb la dreta el tamborí.
Com a les cobles, a les cobles sempre hi ha també el que toca el flabiol i el tamborí.
A mi em sembla molt difícil.
Sí,
de coordinar el braç dret amb l'esquerra.
Sí.
I després tenim el que porta la xeremina. Llavors això van passant, perquè com estem en un sopar, van passant per totes les taules i el van tocant fins que s'acaba.
I vosaltres heu tocat? Heu tocat els timbals?
Sí, ho hem fet tot ahir. A la 1:30 vam començar, va ser un espectacle, perquè a més sembla com una obra de teatre, o sigui que realment és molt maco. Té una explicació i una història molt xula.
A la 1:30 de la nit, Quima, veu tocar?
De la nit,
ostres.
Sí, senyor.
O sigui que heu viatjat amb tots els timbals i...
Per un cap tot... Com veu facturar tot això?
No vam facturar-ho, vam agafar i vam dir una furgoneta, un vaixell i per un cantó els tabals.
Molt
i nosaltres,
molt bé.
És que no podem... Tu saps què costa facturar un...
No,
instrument?
clar, sí, està superbé.
Sí, sí.
És increïble, o sigui, que sortia més a compte fer això.
Molt
però
bé.
Sí, sí.
Només dir-te, només et volia afegir, Quima, que,
sí.
Que quan... L'altre dia que vam fer el 5è aniversari de Vila Urania, que vau fer una tocada de timbals,
sí.
Que trobo que és molt difícil el que feu, perquè heu de portar molt bé el ritme i heu d'anar tots molt coordinats. Vaig veure que hi havia un director que us anava marcant i tot això, em va impressionar.
Doncs pensa, t'ho agraeixo, però pensa que aquí el que hem fet és tocar quatre colles, que no ens coneixíem, amb quatre cascopots d'instruments a la seva manera, i a més nosaltres no estem acostumats a tenir un cap de colla que...
Cap de colla? Cap de colla? Que?
Quima?
El cap de colla... Marca. Hola.
Sí, hola.
Mira, havia de passar també això. Ara se sent en la senyal.
Em sentiu?
Sí, hola. Ara sí.
Nosaltres et sentim molt bé.
Bueno, no sé si heu sentit el tema del cap de colla que sí. Portava d'un xiulet. Doncs tot això ha augmentat amb el soroll de tots els tabals, més el que anava cremant cada dimoni. O sigui,
mare meva.
I això ens vam trobar una estona abans que vam fer la prova de so i vinga, cap endavant. La gràcia és aquesta, anar seguint el del costat.
Doncs que bé, quina experiència, que guai també que Ferro Foc, a més que també fa 5 anys, pugueu d'alguna manera també celebrar-ho expandint-vos cap a altres territoris, aprenent molt i compartint aquest coneixement i aquesta cultura. Quima, ho hem de deixar aquí, gràcies per atendre'ns, ens retrobem al Ferro i ens acabaràs d'explicar i res, que us ho acabeu de passar molt bé, moltes abraçades a tota la colla.
Gràcies, moltes abraçades per vosaltres també i bona Mercè. Moltes...
Gràcies i a reveure.
Ens veiem a la tornada.
Adéu.
Un petó, Quima.
Ràdio Associa't 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou. 8 hores de ràdio associativa en directe durant les festes de la Mercè. Des de Ràdio Rambles, en directe.
Juguem a Coudinar, aquest programa que parla de qüestió de menjars, de cuina i de jugar. Avui parlarem de les figues. S'està acabant l'època de les figues, que va començar entre juny i juliol amb la primera collita, que és la collita de la figa flor, que és una...
La breva.
Exacte. Que és més gran, però de sabor menys intens, i la segona collita del mateix arbre, encara que resulta que és més menuda, és més saborosa i més dolça, i té forma de pera de diferents colors segons la varietat. Aleshores, les figues són el fruit de la figuera, però en realitat la figa és un conjunt de la flor i el fruit. I aquí demano a la Cristina, com a biòloga, sí, que ens digui alguna cosa de la figa, perquè... Sempre hi ha la creença que la figa és una fruita.
La figa, tècnicament, és una infrutescència. Cada fruita és un dels petits...
Aquells granulets que hi ha a dins...
Vermells, sí.
Són les fruites.
Sí.
I tota la figa és
una infrutescència.
Per tant, sí. Si menjo una figa, estic complint amb escreix allò de 5 fruites al dia.
Si tu mires així, sí, però sí. Esclar, si posem a pes, ja és una altra història.
Posem a pes o calories, bueno, calories sí. En tenen moltes. Les figues de l'agost, doncs, per tant, són les més bones. La dita diu que cada cosa al seu temps i les figues a l'agost. Que subratlla doncs, la temporada òptima d'aquesta fruita. Val a dir com a dada curiosa que tant com pel nom com per la forma que se li han atribuït des d'antic unes connotacions sexuals que l'han vinculada amb la fertilitat i la feminitat. Per saber si una figa fresca es troba al punt òptim de maduració, segons també la dita popular, ha de ser madureta, clivelladeta i picadeta pel pardal. Això vol dir que ha de ser una mica tova, amb clivelles, i si l'ha triat l'ocell abans que nosaltres és que la millor figa és la millor figa de la figuera. Els ocells mengen i espatllen moltes figues.
Hem d'estar a temps, o sigui, hem de trobar el punt intermig entre que ha fet la primera picada i l'agafem.
L'espatllen sota el punt de vista nostre,
clar,
però
clar.
Ell aprofitada.
Clar, ells saben, el pardal sap trobar la bona figa i la tria, llavors tu has d'anar darrere, pum.
Bueno, els que mengen moltes figues, perquè al jardí de ma mare n'hi ha les cotorres,
bueno,
es fan un fart.
És una invasió, això.
Sí, es fan un fart de figues.
Ja no hi ha pardals, hi ha cotorres.
I ara hi ha cotorres, de tota mena,
Per fer la collita cal molta mà d'obra. Els fruits es fan a la part exterior de les branques, a una alçada inaccessible, i es cullen fent servir la baduquera, que també té altres noms, com el cop, el badoc, el despenja figues...
Aquest últim és bastant més descriptiu, despenja figues.
Despenja figues és el que ho explica més bé, no? Que es tracta d'una canya que està oberta per un extrem i que permet devastar-la sense haver de pujar dalt de l'arbre. La figa, doncs, forma part de la dieta habitual de la zona mediterrània des de fa molt temps. Des de les piràmides de 4.000-5.000 anys abans de Crist ja hi apareixen representades la recol·lecció de la figa. i em pensava que em volies dir alguna cosa.
No, t'estic fent el gest aquell d'anar acabant.
Hem d'anar acabant.
Però te'l puc dir i ja està, i queda més clar.
Molt bé, doncs, llavors em salto així unes explicacions.
La figuera, és que la figuera no s'ha de pujar, eh?
No,
les branques són...
Sí, no, està pensant que... A més
tenen làtex, que
això no va dir
hi ha persones que tenen al·lèrgia.
Que piquen molt, que l'agafa figues aquest que has dit, també evita que entres en contacte amb la llet aquesta que deixa anar.
Bueno, sovint viu en roques, fins i tot n'hi ha que arrelen en murs de pedra seca.
Això és el que més em sorprèn de les figues, que estan a tot qualsevol... A les cases abandonades surten molt, no?
Són robustes, es diu.
Murs aquests.
Sí.
I les arrels són bastant... fan malbé bastant al sol.
Clar, van a buscar aigua.
Clar.
Jo, de tota manera, quan penso en una figuera, us convido a tancar els ulls i pensar en l'olor de les figueres. És molt característic, m'encanta, l'olor de figuera.
I amb aquesta vocació ens anem cap al final del programa, et sembla bé?
Només deixa'm dir,
et deixo dir
una manera senzilla de fer cuina, diguéssim, amb una figues, seria com si féssim patates xip, doncs figues xip.
Què dius ara?
Que seria
agafar
les figues, amb un ganivet llescar-les, finetes, com si fossin patates fregides, i aleshores calentar el forn, posar les rodanxes que hem fet de les figues, col·locar-les en una safata, fornejar durant 5 o 10 minuts, i deixar que es refredin, i ja està, a gaudir, com si fossin xips.
Doncs amb aquestes xips ens anirem a fer un vermut i en breu us acomiadem al programa.
Ràdio Farró, a l'Associat.
I fins... I fins aquí el programa especial d'avui pel Ràdio Associat. No podem marxar abans sense agrair a tothom que ha col·laborat en la realització d'aquest meravellós programa. Gràcies a Vilaurània, com sempre, per acollir-nos a casa nostra. Gràcies a Jamendo per les músiques. Gràcies a la Quima per trobar un espai per parlar amb ella. Gràcies a la Montserrat Mas, que ha vingut fins aquí a explicar-nos el seu projecte. Gràcies a Torre Josana i a les xarxes ràdios comunitàries per la infraestructura. Gràcies al Sergio i a l'Agus pel suport tècnic. Gràcies a vosaltres, Goretti i Cristina. Gràcies al Quique, que és un infal·lible.
Sí.
I fins aquí, ens veiem a la propera.
I molt gràcies bé. A tu. I a
de res, un plaer. Moltes gràcies, a reveure.
Ara sí. Adéu.
Ràdio Farró, a la Festa de l'Associat 2023.